Són les 4 i 7 minuts, aquí estem. La segona hora del Tot anirà bé, amb aquesta sensació de bon rotllo que ens queda sempre quan escoltem opinions de tots els tipus, que és el que a nosaltres ens agrada, no? Construir l'opinió escoltant la diferència. És la diferència la que ens fa créixer. Escoltar allò que ja sabem només ens porta a saber el mateix que sabíem, no? Dit d'una altra manera. 4 i 7 minuts. Ens agrada escoltar la gent que en sap, i en aquest sentit avui hem convidat a una persona a la que li he ensenyat fa un moment, Marc Massip. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Marc Massip és una referència. És un psicòleg especialitzat en addicció a les noves tecnologies. Ell va fundar l'Institut Psicològic Desconnecta l'any 2012. És autor del llibre Desconnecta, l'any 2018. I els problemes des d'aleshores són els mateixos multiplicat per què? Per molt.
Per 322, en el nostre cas.
Per què 322?
Bueno, no, o sigui, és a dir, el que hem anat augmentant en l'any, i en aquest cas ara amb la pandèmia hem tingut un augment de 322 sol·licituds d'ajuda.
Uf!
El que et comentava ara fora micro, no només ens ve a veure més gent perquè més gent ho necessita, sinó que els pacients són més aguts.
Clar, és que continuem amb la conversa que efectivament teníem fora de micròfon, on em deia que tenen més feina que mai, que efectivament hi ha cada vegada més casos de persones joves que presenten un quadre psicològic problemàtic com a conseqüència de l'addicció a les noves tecnologies o les xarxes, ara ens expliques, però és que clar, venim de mesos d'estar tancats i m'imagino que aquest tancament a casa amb tantes hores a les quals s'havien de fer coses, doncs ha quedat com molt justificat que el nen o la nena estigués enganxat al mòbil o a l'ordinador, el que fos, no?
Jo que intento treure les coses positives de totes les situacions, evidentment el Covid ha sigut un desastre per tots, en qualsevol tipus de nivell, sobretot per la gent que hem perdut, però era una oportunitat única per fer família, i fer parella, i fer fills, i fer pares, i jo els deia als nostres, nosaltres vam estar oberts, i va ser algú bastant trist, no?, la situació, sobretot quan anaves a treballar i no veies ningú i de més, no?, però jo els deia, teniu un espai fantàstic per conèixer els vostres fills, a la teva parella, per estar més amb ells i que ells també ho estiguin. I després, bueno, el recurs que tots sabíem que ha sigut el primer recurs que hi ha hagut és la pantalla, no? Inclús perquè també teníem que teletreballar o fer classes online, que ja hem vist que no funciona, però no es va aprofitar gens per conviure. Llavors la frase és, bueno, ara hi ha molts més addictes a les noves tecnologies que abans de la pandèmia. Bueno, aviam una cosa, el que hi ha és molt més detectats.
Yeah.
Perquè el pare sí que ha estat una mica més pel nano, llavors ha vist que quan li treu la màquina es posa com es posa, doncs llavors potser ens hem dedicat més als nostres fills. També és veritat que no hi ha ningú que ara sigui addicte als martells, no hem creat noves addiccions. És veritat que els components addictius que tenen els videojocs, que tenen les xarxes socials, home, són molt potents i per tant, quan més les utilitzes, més en risc estàs.
Ara fa una estona li he ensenyat el vídeo que avui publica La Vanguardia, si no ho han vist, a la portada, es diu el TikTok-Tic. Em deia el Marc, encara no l'havia pogut veure, però diversos pares sí s'havien posat en contacte amb tu per parlar d'això, perquè estem parlant de, la imatge és al·lucinant, de nanos que reprodueixen alguns dels tics que veuen en els seus vídeos de TikTok i mentre parlen han adquirit aquests vídeos. És una cosa al·lucinant, aquesta, no?
Sí, m'han enviat directors d'escola, preocupats. No havia pogut veure... M'ha recordat més el Touret,
sí?
Que t'ho he dit, que passa... És veritat, jo parlava amb un amic meu que sempre que va a Sevilla es posa a parlar andalús. Bueno, intenta. I, bueno, això es fa graciós i al cap de dos dies se li passa. I jo li dic, però i quan va al País Basc... fa aquesta entonació basca, no? I li dic, però Borja, sempre fots el mateix. I em diu, és verdad, o sigui, se'm queda, i llavors és que és molt lògic que un adolescent que veu coses se li quedin coses. Jo condueixo igual que conduïa el meu pare, amb el braç així, quan pujo la música igual. Són coses que aprenem. Clar, quin és el problema? Que els nanos que hem vist en el vídeo que m'has ensenyat, no n'hi ha ni un que tingui 16 anys.
Yeah.
Llavors, clar, si els 14, 15, 16 anys veuen coses, a més dels seus ídols, doncs, evidentment, les imitaran, de forma conscient o inconscient.
Clar, de mica en mica anem coneixent coses sobre les xarxes socials i ens estem adonant d'això, no? Que ara, fa uns dies, no?, que hi havia un representant de Facebook que reconeixia que, efectivament, feien tot el possible perquè creessin addicció a aquestes xarxes. Fins i tot, jo he vist la publicitat d'algun videojoc que posen com a positiu el fet de que creïn addicció. És una cosa ben curiosa, aquesta, no?
Jo crec que estem en un moment d'alarma, en aquest sentit. La extreballadora aquesta de Facebook que va dir la famosa notícia, no?, que, escolta, que Instagram, que Facebook saben el mal que fan, em sembla molt greu que no hi hagi cap conseqüència legal, perquè si tu i jo ara fem alguna cosa malament i justament tindrem una conseqüència, ells no, i han fet mal a molta gent. Em sembla una reflexió bèstia. Em sembla al·lucinant que surti el dilema de les redes, de Netflix, surtin els creadors de l'escroll infinit o de Twitter, de les xarxes socials, i diguin que és addictiu, que és dolent, que estava tot pensat i fet per un consumal, i tampoc els va ser res, perquè com van esperar els 5 anys de no competència, per tant els diners no els han tingut que tornar. Em sembla al·lucinant que no entenguem que quan ens donen un producte gratuït, el que significa és que tu ets el producte. I en aquest cas amb les metadades, no? És evident. L'altre dia em deia un nano, diu, bueno, ja està bé perquè així me sale lo que me gusta. Dic, hòstia, és que clar, o sigui, estem venent la nostra privacitat a zero, no? I sí que penso que comença a haver-hi gent emprenyada.
No l'estem venent, perdona, l'estem regalant.
Sí, o ens l'estan traient sense que ens donem compte o nosaltres passem d'això, no? Em sembla perillós que la gent vagi amb el mòbil pel carrer constantment, que es condueixi amb el mòbil, que es sopi i es dini amb el mòbil, que famílies constantment es discuteixin per un element X, que en aquest cas el telèfon mòbil, que és la primera causa de demanda a Espanya d'ajuda familiar. Em sembla al·lucinant que si surts de casa et sentis buit perquè no el portes, que estiguem pendents al 100% d'ell.
L'altre dia sortien dades, ho explicava la Núria al començar el programa d'avui, això de la nomofòbia, que és un concepte nou, no? Que el 77%... Bueno, de la gent està enganxada al telèfon, no?
Aquí hem de ser, jo crec que l'oient ho agrairà, hem de ser molt, molt positius, en el sentit de dir, l'addicció al mòbil no existeix com a tal, no està reconeguda com a tal, i per tant, el concepte que més se li apropa avui en dia és la nomofòbia, que és No Mobile Phone Phobia, que es va crear al Regne Unit el 2009, vull dir, ja fa temps, que diu que em deixo el mòbil a casa o el tinc sense bateria, sense dades, sense connexió, i em sento, doncs, ansiós, angoixat, amb malestar, em canvia l'estat d'ànim, o inclús tinc la necessitat. Val? Per mi és un terme que defineix molt bé la dependència al telèfon. Però, clar, l'OMS, en aquest cas, encara no s'ha manifestat. Jo penso que és difícil tractar de patologia d'enfermetat algú que pot arribar a portar coses tan bones com pot ser el telèfon, sinó que hauríem, ara parlarem segur de la solució, no? Hauríem d'enfocar-ho d'una altra forma. En canvi, el videojoc sí que ja és causant d'enfermetat i patologia, està a la mateixa alçada que les drogues en el DSM a partir del dia 1 de gener, que tampoc fa falta arribar al dia 1 perquè el teu fill posi fre això. L'altre dia un gamer em deia, bueno, hasta el dia 1 no és oficial. Bueno, estem a novembre, vull dir, tampoc fa falta seguir fent mal a la gent fins al gener, no? I hem de diferenciar això, no? Quan tu deies, bueno, és que enganxes, bueno, home, és bo pel
negoci.
Pel negoci, no?
Pel negoci, clarament.
Però que estem fent mal a nivell emocional, físic. L'altre dia em deien, és que sempre dius que el mòbil és l'heroïna del segle XXI. Si les drogues entre adults no maten el moment, les drogues et maten a mig i llarg plaç. Vull dir que tampoc hi ha tanta diferència.
El que és que el telèfon és un element gairebé imprescindible per moure's a dia d'avui. És la diferència. És a dir, és que jo pel banc necessito el mòbil, és que jo per la feina necessito el mòbil, el correu electrònic, al final acaba tot allà. És a dir, ara nosaltres... Bueno, tu vas a fer una pàgina web i ja no et planteges només la pàgina web, et planteges la pàgina web per l'ordinador i la versió mòbil, perquè està comprovat com el 80% de les consultes que fa la gent les fa directament al mòbil. Probablement aquí del que hauríem de parlar és de l'aprenentatge que hem de fer tots a utilitzar aquest aparell, no?
Exacte, és que tot el que has dit és un bon ús. Evidentment, si pots fer transferències bancàries a les 2 del matí tens un problema, no és el telèfon, no? Jo tampoc em perdo gaire, però el Google Maps et pot servir en un moment per arribar a un puesto.
Alguns li posem Siris.
Sí, exacte, però em refereixo que tot això que has dit és bon ús i és fantàstic, però està el mal ús. I les desavantatges d'un mal ús són molt més grans que les avantatges d'un bon ús. Llavors, què hem de fer? Utilitzar-lo bé. Però ja fa dies que ho sentim, això. Ja fa dies que diem, bueno, ha arribat per quedar-se. Bueno, això és un avanç human de la humanitat. Això, el que hem de fer és fer-lo servir bé. Bueno, doncs ara ja fa anys que ja ho fem servir bastant malament. Crec que amb això estem tots bastant d'acord. Aleshores, com s'ha de fer servir bé, no? El primer és establir lleis estatals que regeixin l'ús de la tecnologia. Això va passar amb el tabac o amb el casco per anar amb moto. Jo no veig a cap nano adolescent fumant dintre d'un restaurant, no veig a cap nano sense casco a la moto, perquè hi ha unes lleis. A la vegada s'ha de fer una formació a famílies, professorat, gent de la salut mental, per poder educar aquests nanos en el bon ús, però el primer és posar una mica límits a les grans empreses.
A mi, cada vegada que parlo amb tu, que hi ha unes quantes, sempre passa una mica el mateix, no? Que tinc la sensació que la gent deu pensar, és un extremista de l'opinió, no. I la meva sensació particular és que veus moltes desgràcies al teu despatx.
Sí, veig poca prevenció, veig molta intervenció, hi ha molta desgràcia, evidentment, si no, no vindrien, però també vaig a escoles. jo al final, el 2019 vaig estar a 178 escoles d'Espanya. Uh-huh. Aquest any ara me'n vaig a Mèxic i a Colòmbia, estem igual. Ara que per lo del Covid, evidentment, doncs no hem fet tallers i no hem fet conferències, però jo conec, estic de vicepresident de les escoles privades de Catalunya, conec totes les escoles de Catalunya, i el problema està... M'ho diuen els professors, m'ho diuen els pares. Una altra cosa és que tanquem més o menys els ulls. Al final, el que jo proposo no és tan bèstia. És que no es pugui veure pornografia com es pot veure, sense límit, a Espanya a partir dels 8 anys de mitja. Que no hi hagin les cases d'apostes, que no hi hagin els casinos, que no hi hagi publicitat d'aquest tema i els famosos no ho puguin fer. Això ara ja s'ha posat. Uh-huh. Que si el WhatsApp ens diu, el propi WhatsApp, que és per una xarxa social, que és per nanos de 16 anys, que ho legitimin, perquè si el WhatsApp et diu, oiga, usted no utiliza esto antes de los 16, que no es bueno para usted, perquè això ho diu, WhatsApp. Bueno, pues posa-hi una mica d'ordre, que jo a casa meva jo, quan obro un hospital, tinc que posar els papers, tinc que tenir uns extintors, tinc que... Vostès, per què no? Jo em queixo que si sabem que estem fent mal a la salut mental, i en aquest cas, per exemple, Instagram amb l'anorèxia és escandalós, i a més ens n'adonem i ho reconeixem que ho sabien, home, que algú els hi digui alguna cosa. No estic dient res més. I després, a nivell de famílies, bueno, doncs, home, no condueixis amb el mòbil, que és la primera causa d'accidents a Espanya, et pots fer mal, no tinguis el teu nano tancat a una habitació amb una connexió, perquè l'aïllament social li anirà molt malament. Uh-huh. A nivell escolar, doncs, home, tenir el mòbil a la classe, a part que no porta cap tipus d'aprenentatge, perquè no veig a cap nano fent PDFs, els veig tots amb el TikTok, home, doncs intentem posar eines educatives perquè els nanos aprenguin el màxim possible. O sigui, coses jo crec que tenen molt de sentit. No és, jo porto un telèfon mòbil intel·ligent a la butxaca, ara, quan estic amb tu prenent un cafè, jo estic amb tu prenent un cafè, no agafo el mòbil i t'ignoro. Vull dir, això ja ens ho van ensenyar a no eruptar la taula. Vull dir, no demano res més. Demano que si un nano es passa 6 hores al dia mirant un mòbil, tinguem una mica de sentit comú. El dia en té 24. 8 o 9 n'ha de dormir i 8 a l'escola. Ens en queden 16 o 17. Ha de dinar, ha de fer esport, ha de tocar un instrument, ha de ballar, ha d'estar amb els amics, s'ha d'avorrir, ha d'estar amb la família. Si n'estàs 6 hores, està substituint una activitat bàsica.
I és evident que aquests aparells, quan tens nens petits i els veus funcionar, és que tenen un caràcter hipnòtic. És a dir, tu veus un nano que està jugant, que l'està liant, perquè és un nen, o una nena, és igual, i l'està liant, i de sobte els hi dones un telèfon mòbil i ha desaparegut el nen. És una cosa veritablement espectacular. Això ens hauria de fer pensar.
Això ens hauria de fer patir. Si és el mateix que si li dones droga. És que l'altre dia, mira, estava dinant allà al Picoteo Can Domingo, són una gran gent, i el dueño em deia, diu, Marc, diu, m'acuerdo tant, el Carlos, em deia, m'acuerdo tanto de ti, es todo el día con los niños con el móvil. Si a mí me gustaba que los niños mancharan de ketchup el restaurante. I teníem al costat una nena petita, i no parava de plorar. Estava jo amb una psicòloga nostra de Madrid. I és veritat que se't fa incòmode que un nen plori, però és que és un nen. Llavors aquí hi ha dos temes. O escolta, com a pare que has decidit tu ser pare, no vas als restaurants on no toca anar-hi? Perquè clar, aquí volem ser pares, volem ser joves, volem fer-ho tot. Si tu has decidit ser pare, potser hi ha puestos on no pots accedir pel bé de tots. I després n'hi ha una altra. Si l'única solució perquè la teva... Jo prefereixo veure la nena plorant, a mi no em molesta, perquè prefereixo això que veure-la hipnotitzada, com tu molt bé dius, amb un telèfon mòbil que, quan li van retirar, es va posar a plorar com una boja un altre cop i quan li van tornar a donar...
Va tornar a desaparèixer.
Va tornar a callar. Sí, home, clar que és més fàcil. Però llavors, és que ara ens anem... Ara estava dinant amb un amic meu que té 55 anys i em deia, Marc, és que no hay esfuerzo, no hay trabajo, los niños no tienen límites, bueno, ho veiem de cara a la llei, de cara a la gent gran... hi ha una sobreprotecció extremada dels pares. Bueno, no ho sé si... Jo tinc 34 anys, vull dir, no estàs parlant amb un tio de 70, que... No ho sé, els valors, que ara els transmitim a través d'una pantalla. No ho sé.
En quin moment la gent se n'adona que el seu fill o la seva filla tenen un problema?
Però el més tard possible. Primer perquè no ho volen acceptar. I és complicat, això. Jo entenc molt bé aquí les famílies.
No, i que a més, deixa'm dir-te una cosa és posar-nos aquí a xerrar,
clar,
i l'altra cosa és batallar a diari, i estic pensant en un nano ja adolescent, per exemple, no? 12, 14, 16 anys, amb tots els amics, més allà del que ens sembli, però clar, hem d'entendre també la situació d'aquest nen o aquesta nena socialment, en el que la seva societat passa per aquí.
Mira, nosaltres tenim 300 famílies entre Barcelona i Madrid. Jo entenc que tots els pares i mares, perquè ho pateixen i inclús cometen errors des de l'amor, entenc que tots els nanos, perquè evidentment són el pacient, són la víctima d'una situació. També els nanos ens donen moltes lliçons, perquè els veus com milloren i com reflexionen sobre aquest tema molt millor que nosaltres. Els nanos treballats, avui aquest matí estàvem amb uns companys teus, els tenies que sentir parlar, em sentia tan orgullós, més deien quatre coses, vull dir, jo estava molt tancat a casa, ara tinc amics, no anava bé al col·le, ara ho aprovo tot, vull estudiar a la universitat, vull dir, algo que tangiblement és fantàstic. I després que és molt complicat ser pare i mare. És a dir, ara en una pantalla t'ho facilita molt, però saps que està malament. Però hi ha moments de desesperació.
No et facilita, t'ajorna.
T'ajorna. Però clar, després, quan veus que s'enganxa o que hi ha un aïllament social o veus que passa alguna cosa, ostres, però et sap greu. I et sents... Jo l'altre dia feia un taller de pares del nostre hospital i li deia, no us sentiu culpables. Menys vosaltres que heu posat remei. Sentiu-vos responsables i anem a treballar tots junts. La part terapèutica que nosaltres fem, el 25 o el 30% és amb els pares. I quan el pare col·labora, quan el pare segueix pautes, quan el pare s'esforça, el tractament és efectiu al 100%. Quan no, és impossible. I ajudaràs el nano d'una altra forma, però les famílies són transcendentals per la vida del nano.
És curiós perquè posar l'exemple com es senten els nanos una vegada es desenganxen, però és que m'imagino no ha de ser gens fàcil, no?
Amb un inici molt complicat, té una pujada molt complicada com les drogues, però el problema de les drogues, que el síndrome d'abstinència segueix pujant, no? El conegut mono, aquí baixa superbé, s'estabilitza molt bé, i, de fet, a mi cada vegada em sorprèn. O sigui, em segueix passant, ara portem 9 anys, i jo sempre veia que el síndrome d'abstinència era molt potent, però molt curt. Amb les noves tecnologies. I ara cada vegada ho em reafirmo més. Què passa? Que en algun moment d'explosió inicial d'aquest síndrome d'abstinència els pares es rendeixen. Clar, perquè és el que tu deies, és que és complicat. Però quan ho entenen, quan els dones aquest suport, els propis nanos t'ho diuen, és veritat, o sigui, m'està costant però estic millor. O sigui, és bestial la capacitat que tenen els nanos per quan els... Al final nosaltres som psicòlegs, vull dir, els ajudem. No venen allà i els hi traiem el mòbil o els paguem o els lliguem un llit. Vull dir, tot el contrari. És un posto familiar i estupendo i venen voluntàriament. Ho entenen molt millor que nosaltres.
De tota manera, deu ser complicada la feina, no? En el sentit en el que has d'aconseguir que el nano, sense... M'imagino, no tinc ni idea, o sigui, em corregeixes, però sense abandonar l'smartphone o telèfon intel·ligent, deixi de fer un determinat ús d'aquest telèfon, no?
Sí, nosaltres ho enfoquem... Per mi és el més difícil que tenim a la teràpia. Dir-li a un nen que no faci tot el que fan els seus amics, perquè a mi quan em ve un nano que juga 10 hores als videojocs em diu, sí, però és que juego amb mis amigos del cole.
Clar.
Vale? I és veritat, eh? Vull dir, sí que és veritat que al final els nanos, quan els hi demostres les coses, creuen en tu. Aleshores, quan veuen que estan millor poquet a poquet i ho van regulant, doncs deixen de jugar a videojocs i estan molt millor, hombre, tots no són. Amb el tema de l'smartphone ho vaig canviar en un moment, vaig dir, és molt difícil que es desenganxin del mòbil i el facin servir bé quan tenen tot això al seu voltant, no? El que els diem és que quan vegin ells el millor que estan fent el bon ús, se n'adonaran de que són uns privilegiats. I així enfocat és bestial. O sigui, tenen un criteri propi. Clar, al final fan 6 hores de teràpia al dia.
Yeah.
No? O sigui, vull dir que
6 hores diàries de teràpia.
Bueno, hi ha un dinar, hi ha una convivència terapèutica important, però dormen a casa, estudien, vull dir, són nanos absolutament normalitzats, però, bueno, clar, fa molta teràpia. I això els hi canvia el discurs i els fa madurar i els fa tenir un criteri i els hi fa... Mira, l'altre dia nosaltres tenim la unitat escolar i la de l'hospital. Històricament, els nanos sempre han posat etiquetes i diuen los de l'hospital són los que estan peor, ¿vale? Perquè pots fer un servei o l'altre. I va venir un nano i em va dir, Marc, ¿por qué los que van a l'hospital són los que estan mejor y no los que no vamos? Dic, pues están más trabajados. I em va dir, ¿le podría decir a mi madre? Pues que yo quiero estar así. Un nen d'un trastorn de conducta. No tenia res a veure. És que la gent treballada està millor, evidentment, si això ens passa a tots. Llavors, ells ho entenen molt bé. És més fàcil... Mira, sempre dic que el tractament és més llarg del que desitges i més curt del que et penses.
Que difícil és tot això, Marc.
Sí.
M'imagino, a més, que és que ho deus veure tots els colors, no? Ara ens estan escoltant, segur, pares, mares, no? Que ho volen fer bé, perquè jo no conec cap pare o cap mare que ho vulgui fer malament.
Totalment.
O sigui que segurament quan algú li dona el telèfon al seu nen és perquè pensa que li està fent bé i que d'aquesta manera, doncs,
tindrà més amics.
Probablement tindrà més amics, no quedarà esclòs del que és el seu cercle. Segurament, bé, són pensaments fàcils d'entendre, no?, en realitat. A partir de quina edat li hem de comprar un telèfon a un nen?
Volia puntualitzar això de li compro perquè tots ho tenen, perquè aquests pares que ara ens estan escoltant, li compro perquè tots ho tenen, li compro perquè no es quedi excluït i tingui amics. Els nanos tenen amics o no amics, tinguin mòbil o no mòbil. És un tema d'un treball interpersonal, de la capacitat per relacionar-se, gestió de les emocions, tolerància a la frustració... No té res a veure amb el mòbil.
Bé, el xantatge, de tota manera, dels nanos, tots els meus amics, això...
I tant.
Té un pes, eh?
Jo vaig aconseguir la moto així. xantejant el meu pare. Però, clar, això no vol dir que ho fes bé, no? Jo crec que abans dels 16 és una bestiesa. I qualsevol expert en aquesta matèria, qualsevol que s'hi dediqui, els mateixos de Silicon Valley que ho han dissenyat, t'ho deixen clar, abans dels 16 no tens el cervell suficientment maduratiu per una eina tan potent que t'ofereix tota la llibertat del món sense cap coneixement, i a part no ho necessiten. No ho necessiten per l'escola, no ho necessiten per tenir amics, no ho necessiten per fer esport, ni per tocar un instrument, ni per estar amb la família, ni per avorrir-se, ni per dormir. Si l'altre dia escoltava, i evidentment és un cas super mega trist, la noia aquesta d'Igualada, que desgraciadament aquests bèsties, o aquest bèstia no he acabat de veure com ha acabat, li van fer el que li van fer. Aquesta noia anava escrivint per WhatsApp a la seva mare. A les dues, a les tres, però quan li va venir aquests animals a fer-li mal, el WhatsApp no va fer res, el mòbil no va fer res. O sigui, el mòbil no és una eina perquè si et venen a atracar li faig una clau de judo, si tens un accident et salvarà la vida. O sigui, és una falsa confiança. O sigui, el mòbil, quina diferència hi ha amb tenir el mòbil? O sigui, els nanos d'abans dels 16 anys no ho necessiten per res. I els hi comprem un element que és el més car que porten a sobre, això és una altra, el més car que porten a sobre, que a més té unes, tal com estem fent l'ús ara, unes conseqüències negatives bestials. Bueno, jo no sé, jo si tingués un nano ara de 10 anys, veient el panorama, veient les conseqüències reals, jo no li compraria el mòbil. És que no ho puc entendre. No, és que el meu és molt madur. No, senyora, el seu és com tots. Vull dir, el cervell funciona com funciona. No entenc que els estem donant una tableta als 0-3 anys, als 3-6 anys. És que no entenc que deixem tancat un nen a la seva habitació jugant a videojocs. És que, bueno, no ho entenc. O no veiem que de veritat els hi fa mal.
Hi ha un punt intermig?
Sí, el bon ús. Sí, evidentment.
Quanta estona... Si he llegit una frase teva... en la que diu quanta estona... aquesta és una pregunta que et fan sempre. Lògicament, no? O sigui, però és una pregunta que té tota la lògica. Quanta estona pot un nano veure, estar a les xarxes o...
Jo penso que més de 2 hores no té indicació. També és veritat que pots estar 10 minuts...
2 hores diàries?
No més. O sigui, és a dir, al final amb 10 minuts pots fer alguna cosa molt bo i molt dolent. Yeah. El primer és el què fas i com ho fas, no? Però és que si resto de les 24 hores vaig fent la resta, no me'n queden moltes més de 2.
Ja. Yeah.
Ja us deia abans, 8 de dormir, 8 d'escola, 16. Dinar i sopar, 18. Vestir-te, dutxar-te, tal, 19. Entre que te mueves d'un sitio a otro, 20. Fer esport o tocar un instrument o fer un extraescolar, 22. No has estat amb la família ni amb els amics ni has estudiat. Vull dir que no te'n queden gaires més.
Segurament és causa també de que som uns ignorants. És a dir, els pares, la generació dels pares, doncs, no som nadius digitals, no som gent que hem nascut com ells ara sí, amb un telèfon mòbil a prop. Dic a prop, no dic que el fos convenient o no, però això ens ha vingut ja de grans, no? Estava pensant en aquesta cosa que deies tu, efectivament, abans, que m'ha cridat molt l'atenció de que una de les coses que s'havien de fer era capar aquests telèfons, no? O l'accés a determinats continguts, com la pornografia. No se'ns acudiria de cap manera deixar que el nostre fill se n'anés a fer un tomb per un lloc de prostitució, i en canvi sí que a l'habitació aquest nano pot tenir accés a tot allò que vulgui, que és el que té internet, no? Aquest és un gran contrasentit que encara no m'ha acabat d'entendre,
Mira, jo quan li diuen nadius digitals, ho veig un pla de màrqueting que estupendo, per qui ho va dir, però són analfabets digitals. Primer, perquè no han nascut ni a Apple ni a Samsung, i segon, perquè no tenen ni idea de fer servir. Per tant, per mi són analfabets digitals i víctimes d'aquesta ignorància. Que els ha arribat imposta, doncs igual que els adults. Passa que els adults d'avui encara tenim la consciència d'haver viscut sense, i la consciència i la seguretat de dir, bueno, sense mòbil potser ens és més còmode, però viuríem. Ells no. Ells no tenen aquest pensament, pensen que viure sense mòbil és una bestiesa. Jo on crec que radica tot el problema? Que jo crec que ho has enfocat claríssimament. El que més desitgem en aquest món és la llibertat. Per exemple, ens ofereixen amor, salut, diners, tot el que tu vulguis, però ens hem de quedar aquí tancats tu i jo, al final marxarem. No? El que més volem és ser lliures. Com aconsegueixes tenir més llibertat? A través del coneixement. Quan jo sé les coses, puc escollir i per tant sóc més lliure. Per tant, està clar que el coneixement ens va aportant cada cop més llibertat. En aquest cas no, en aquest cas ja tenim tota la llibertat del món perquè poden veure qualsevol cosa. De fet, on més utilitzen el mòbil els adolescents és al llit i al lavabo, i poden veure qualsevol cosa sense coneixement. Quan hem dit que el coneixement és l'origen de la llibertat. Llavors tenim el país amb més addicció adolescent d'Europa.
Hem d'anar acabant. Sempre que t'entrevisto em passa el mateix, no? Perquè aquest és un tema que dona tant de sí que podríem seguir parlant hores, no? Què és el més habitual que t'arriba a la consulta?
Addicció a videojocs. Addicció als videojocs. És que el videojoc ha canviat molt. El videojoc de la nostra època, bueno, tenia un component, potser quedaves amb els amics, no era tan addictiu, ara té un component econòmic, té un component del pay for win, té un component que és jugar online i per tant jugues sol. Perquè quan diuen el meu fill juga amb els amics, no, el teu fill està sol a una habitació jugant, té un component evasiu, de relaxació, de frustració, d'agressivitat, estan fets... Ja sé que els gamers et diuen no tots els videojocs són dolents, no, ja ho sé, però els que juguen als nanos són tots els dolents. I anem a ser una mica clars. Llavors, les conseqüències són molt bèsties a nivell del videojoc. Ja sé que va sortir el cas del primer ingressau, no és veritat, fa 9 anys que nosaltres ingressem a gent, però sí que veiem casos molt greus. Casos de nanos doncs, que ja no estudien, casos de nanos que s'han posat molt agressius, casos de nanos amb aïllament, casos de nanos sense relacions interpersonals, que han derivat en altres coses, perquè tantes hores allà tancat a una pantalla comences a esbrinar, no? Evidentment, hi ha nanos que juguen i no els hi passa res, però hi ha altres nanos que juguen, s'hi enganxen i tenen un problema. Per tant, ja és una decisió de risc que prens tu.
Yeah. No? En fi, en el seu dia va fundar l'Institut Psicològic Desconnecta. Tot fa pensar que cada vegada efectivament hi ha més feina i segurament la tipologia també de trastorns anirà a més, perquè resulta evident que aquest és un camí sense retorn. Vull dir, és un camí que va a més i que cada vegada la indústria dedicada a la creació d'aquest tipus de software doncs s'ho fa per tenir-nos enganxats, lògicament, no? Xarxes socials, etc. Tot passa per aquí, no? Tot passa per aquí.
És el seu benefici. El nostre malestar és el seu benefici.
Buah, quina frase, no?
És veritat. Quan tu més estona estàs a les xarxes socials, més diners guanya ell. Quan més estona estàs a la xarxa social, menys estàs a la vida. No, és que estic molt... No estàs connectat a res. Connectats estàs quan et mires, quan et dones la mà, quan et dones una abraçada i quan et dones un petó. Per molts calés que li fotin a tot això, mai podran igualar un petó o una abraçada. Mai. Anem a fer un pensament, anem a donar un passet enrere amb lo tecnològic i tres endavant amb l'humà. No cal demoniciar i tirar-les a la basura, no? Cal utilitzar-les bé i prioritzar l'humà, res més.
Estic pensant que el teu institut s'hauria de dir al revés.
Connecta.
Connecta, no?
Sí. Sí, nosaltres l'hem dit desconnecta de la pantalla d'una vegada.
No, si ho hem entès, però connecta't amb la vida, no?
I tant.
Fa una estona t'estava mirant l'Antoni Bolinches, que és un gran amic del programa, un psicòleg absolutament conegudíssim, sí, per tothom, i que avui anem de psicòleg en psicòleg, és que estem fatal. hem sortit fatal de tota aquesta època. Saps de què anem a parlar avui? D'enamorar-se.
Que això es pot arribar a fer a través d'una xarxa, però per rematar-ho i per fer-ho definitiu sempre és a través d'una mirada i un petó, i si tens sort, t'has de fer l'amor.
Clar, bueno, això ja després, no?
Bueno, ara quasi...
bueno, és veritat, no necessàriament, no? No necessàriament, és que estic ja molt fora de circulació.
Ara quasi.
Marc Massip, ha estat un plaer tenir-te, com sempre, nosaltres. Moltes gràcies.
Fins aviat.
Passen 5 minuts de 4:45, parlarem d'enamorar-se i d'enamorar. I un estudi interessantíssim que hem conegut en les últimes hores que té a veure amb la química de l'enamorament. Una història magnífica, no s'ho perdin. Continuem de seguida aquí a Ràdio Estel, al Tot anirà bé.